No estàs a favor?
No, però ja t'està bé, ja t'està bé. Ui, ets molt gran comparat amb el Trias. Ara dona una sensació com de ocupes més espai. Bueno, escolta, no, això, el canvi que ha fet l'Atlético de Madrid cap a aquesta temporada, que està fent un joc més, molt més combinatiu, en aquest sentit, més joc de posició, i el Girona, que és tota una sorpresa, és a dir, el Girona, en aquest cas, ha fet una primera volta immaculada, com deia Simeone, que l'escoltàvem aquest matí a l'informatiu, no? Una primera volta fantàstica, meravellosa, però és molt diferent, no? El Girona és una sorpresa. Principi està donant... On juguen al Metropolitano?
Juguen a Montilivi.
Juguen a Montilivi. Per tant, jo crec que aquí és un punt a favor del Girona. Sempre jugar a casa, no? Sempre és un punt a favor. Favorit no crec que n'hi hagi. Jo, sincerament, és un partit que si em dius l'Atlético guanyarà, dic, pues sí, guanyarà el Girona. Sí, serà equilibrat, sí. No sé, no sé què passarà. Però ve molt de gust, perquè,
molt.
Ahir vam tornar a la Lliga amb un Getafe Rayo, que per cert, on marcava el Rayo no hi havia espectadors, que era una cosa raríssima.
Sí.
No sé, tenen una grada clausurada o l'estan reformant?
No, el Getafe va jugar al Metropolitano, que no es diu Wanda.
Ja m'estranyava, dic, què és això?
En compliment d'una sanció de l'any 2017.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, una cosa estranyíssima.
I al final, per tornar a la Lliga, dic, quin partit més xungo perquè torni la Lliga i que sigui el primer partit de l'any. Doncs com a mínim avui tenim un partidàs.
I tres expulsats pel Getafe, la polèmica expulsió de Mason Greenwood. També va ser expulsat un parell de jugadors més.
Hola,
Quico.
Què tal? Has arribat bé, però clar, el Trias ha...
Sí, heu començat abans.
S'ha quedat curt en l'entrevista. Bueno, històries.
Bueno, no passa res. Aquí estem. Falta un fitxatge, no? Hem perdut el mercat d'hivern?
No sé què està passant, però ja ens ho explicaran. Doncs...
O no, perquè aquí de vegades saps, no doncs, saps què passa.
Això, que el que diu el Rafa és una explicació molt bona del que és aquest partit d'avui. Nosaltres portem moltes setmanes, dient avui arriba el dia en el qual el Girona no aconseguirà guanyar aquest partit, i ha passat només una vegada, això. El dia que va jugar contra el Real Madrid. Tots els altres partits els ha anat superant.
Sí, sí.
Esculls molt importants. I el d'aquesta nit és un escull dels importants i dels bèsties. Però, tot i així, després del que hem vist aquesta temporada i després de veure com juga el Girona, com desplega el seu futbol, jo no m'atreveixo a dir que l'Atlètic de Madrid avui sigui favorit. I sí que m'atreveixo a dir que el Girona és favorit per mi aquesta nit.
Sí, ara, el veus més favorit, eh?
Jo el veig més favorit tenint en compte la temporada que està fent i que jo no li veig indicis de flaquesa. Perquè, clar, si tu veiessis, hòstia, està fent una molt bona temporada, però comences a veure indicis que la cosa flaqueja una mica, home, doncs llavors sí que pensaries que l'Atlètic de Madrid és el favorit, però veient que el Girona continua rocós i continua oferint el futbol que va oferir al principi de temporada, o potser millor, escolta, per mi el Girona avui és el favorit. És que ha d'arribar un moment en el qual el Girona, que crec que el Girona i el jugador sí que s'ho creuen, sinó la gent de fora, els periodistes, l'entorn, s'ho cregui definitivament i digui el Girona és candidat a guanyar aquesta Lliga.
Deixeu-me escoltar el Quico.
Avui és partit... Ostres, dels que t'agradaria estar a l'estadi.
No aniràs.
No, avui no, perquè entrenem i després es baixo, no em dona... Era massa tard i si no... però avui és dels dies que bueno, de veritat veurem... Jo també penso com el David, que el Girona és favorit avui pel partit, només pel fet de jugar a casa i de la classificació, però també és cert que que l'Atlético...
Són els teus dos amors, són... Quico, sí, tens els dos amors allà.
Michel i Cholo, avui és el dia per estar entre banquetes, així.
Sí.
Veient el...
Bizco, faràs un Atlético Sabater,
Sí. Bueno, ella podria mirar-los dos alhora.
Sí, ella té aquest avantatge. Sí. Té molts avantatges, ser Atlético Sabater té molts avantatges. Un és poder mirar moltes coses a la vegada.
Sí, vas a la platja mentre s'està banyant et vigila la tovallola.
Qui s'ha desfet en elogis, l'últim en fer-ho cap a Michel i cap a aquest Super Girona, ha estat Pedri, en aquest caso al stream de Ibaya, nos escuchem.
Está jugando muy bien, está haciendo un papel de loco, creo que nadie se lo esperaba, era un equipo, por así decirlo, revelación este año y la verdad que es candidato a ganar la Liga, ¿por qué no?
Coincidiu amb Pedri, entenc?
Home, jo crec que és l'opinió generalitzada, tothom està flipant amb el Girona.
És que per mi, equipo revelación, Es queda curt, és que no és equip revelació. Un equip revelació és aquell equip, per exemple, si el Girona n'és sisè.
Mira, ahir em trucava.
Llavors seria equip revelació. Vale. Si va líder, és molt més... Bueno, líder no, en aquests moments és el Madrid, però estan empatat a punts, és molt més que equip revelació.
Ahir parlàvem amb una ràdio de Barbastro, que allà estan flipant amb el partit que
jugarà. Parlaves, perdona, amb una ràdio de Barbastro?
Correcte. Jo sóc d'un poble que està molt a prop de Barbastro.
Ah, sí?
Sí, sí.
De quin?
Bueno, es diu Artesona, és un poblet que està molt a prop. Sí, sí, bueno. I llavors vam estar parlant, una rasca important, eh? I els tios estan allà, que no cagant amb el partit, bueno, estan fent la prèvia de la prèvia de la prèvia de la prèvia, i d'alguna manera, jo els hi deia, jo crec que el Barbastro és la revelació de la Copa del Rei, però és que considerar el Girona la revelació de la Lliga és que ja ho has de considerar ara. O sigui, passi el que passi, serà la Lliga del Girona.
Sí, sí.
És evident.
Sí,
no sé com ho veieu.
A no ser que hi hagués una davallada... Ara jo em fa por el mercat d'hivern.
Ara entrarem.
Per què? Vols que volarà gent?
Bueno, és que no paren de sortir coses, que si el Dobbik al Chelsea, que si l'Aleix García al Barça...
No, el Barça no
serà, serà fins al 31 de gener, es farà llarg, eh? Sí, perquè sí que hi ha jugadors que no perillen perquè són cedits i ja està, no hi ha cap problema, però, ostres, com perdis algun jugador que vinguin i et paguin la clàusula, perquè no són, són clàusules assumibles per clubs de la Premier... Però fa por, jo també vull pensar que d'aquí no es mourà ningú perquè, bueno, perquè, ostres, viure això potser és un cop a la vida. No? Però també que no desestabilitzi una mica, suposo que això ja...
El tema de projecte,
Michel,
al final.
El Michel és un tio que tot això ho domina molt bé, no? Però que no et pugui desestabilitzar. L'altre dia a l'entrenament en aquestes portes obertes que li preguntaven, jo deia, marxaràs al Barça? No sé. Els no sés. Sí, sí. Aquests ja els hem sentit tantes vegades. Però això és també el que fa una mica de por més que el partit de l'Atlético, perquè, clar, si perds tres jugadors titularíssims, el rendiment és evident que baixarà.
Sí, sí. No pots mantenir el mateix que has fet sense tres jugadors importantíssims.
Ah, em porto un altre, el mateix preu. Bueno, ja, però sortirà igual. Això és molt difícil.
Bueno, va marxar Oriol Romeu i aquí no ha passat nada, eh?
No ha passat nada, inclús ha anat millor.
Inclús ha anat millor.
No, perquè això és a vegades també que dius, bueno, que marxin, tu, és jugar a un altre. Al final l'equip és més important que tot, no?
En aquest cas jo crec que el Girona està fent justament això, ha fet un engranatge tan fort que si entra una peça sap que se la juga i ho dona tot per encaixar.
És com la baixa del Llangel, per exemple, que per mi Llangel és un jugador que donava equilibri a tot. Sí. Dius, ostres, ara sense el Llangel, bueno, retrasa l'Ivan Martín i aquí no passa nada. Millor i tot.
Sí.
Això és el bo, no?
Jo crec que el Girona ha d'intentar abstreure's totalment d'això del mercat d'hivern.
Uf, però complicat,
passi,
eh?
Sí, però és complicat, però que passin els dies, que vagin passant les jornades...
Sí, que sigui 31 de gener, ja.
31 de gener i puguis acabar la temporada amb els futbolistes que tens, perquè és que...
Bueno, jo penso que... Jo, si m'ho miro com a futbolista, penso, a veure, això és un cop a la vida el que estem fent. Les mateixes ofertes que tinc ara, les tindré a l'estiu. Inclús imagina't que guanyo la Lliga. Tindré més. Llavors, potser a vegades més val no tenir tanta pressa, no? Si tinguessin 33 anys, com l'Oriol Romeu, o 32 anys, doncs dius, ostres, haig de marxar. Però, bueno, amb 25-26 anys... jo no tindria cap pressa. Acabar la temporada, fer història...
Clar, és que això, fer història.
És molt llarg.
La posició del futbolista segurament és la més senzilla,
sí,
en aquest punt. Clar, si ara jo us faig un joc de rol i us proposo que sigueu Quique Cárcel, el director esportiu del Girona, que us arriba al Chelsea i us ofereix 40 milions per Dobbik, per exemple...
Que realment no és la meitat, eh? Només té el 50% de...
Aquí està el tema. Llavors, jo us ho preguntaré
d'una
altra manera.
20 no són 40.
Què faríeu vosaltres? És a dir, hi hauria algun jugador que diríeu, mira... Hem de deixar en aquest tio, perquè és
no,
claríssim.
Però,
o potser per uns diners més. O,
no, però jo crec que el Girona té una naturalesa particular al tenir el grup del City darrere. És a dir, jo crec que com a club, Quique Cárcel està en un moment en què l'Inter és el que estàveu dient, Quico i David i tots, és a dir, consolidar l'equip i fer història, i després ja parlarem, després s'haurà de refer moltes coses, moure peces, però no crec que ara sigui un moment en què el club, si jo fos Quique Cárcel, diria, no, jo ara no venc res. Tampoc tinc una necessitat econòmica, no sóc un equip que estigui endeutat i que estigui ofegat. No, hi ha una certa seguretat darrere, estem fent una cosa fantàstica, doncs anem a consolidar-lo, perquè això ens ajuda com a marca. Totes aquestes coses ho tenim molt al cap, aquesta gent. Com a marca, com a ciutat, com a projecte. jo no vull vendre. Una altra cosa és que el futbolista, això segurament no ho viu igual. O sigui, el futbolista ara està, li ha tocat la loteria en estar en un equip que està en estat de gràcia i sap que probablement tindrà l'oportunitat de la seva vida de fitxar per un equip, si no un gran, com pot ser el cas de l'Aleix, o altres, sinó, però un equip doncs amb més història, podríem dir-lo, no? Mm-hmm. El Girona més història... el Girona té història.
Entenem, entenem.
Però... El problema són les clàusules.
Home, clar, de fet ja han dit, si volen a l'Aleix han de pagar 20 milions d'euros, cosa que el Barça no pot fer, perquè, en fi, no pot fer-lo, ja està.
No, si no, ja estaria fet des del dia 1.
Segurament.
El Chelsea, crec que és l'11è o el desè classificat de la Premier.
Sí.
És molt bé, és una oferta temptadora, no?, per un futbolista anar a jugar al Chelsea.
Home, i tant. Però és el sou, eh?
No, i
la Premier crida.
I també tot el que embolcalla la Premier, és clar, és una sensació que a tots ens agradaria tenir.
Només has de veure un partit aquests Nadals, que han tingut 1.000 partits, és que veus un partit...
És preciosa la Lliga.
Ara després parlem un segon de que... O sigui, aquí a Espanya som tan així, que aturem tot, no? Quan tenim temps per veure el futbol i gaudir-lo, no, tothom a casa seva i tal... i la Premier donant espectacles.
Tu vols comentar el partit del Getafe?
No, si us plau.
Sembla que el Rafa volia avui rajar del partit del Getafe.
No, és que tornar a la Lliga amb un Getafe-Rayo...
A més, ara és no, com que li ha dit algun anglès... Ara, què li ha dit, no? El d'ahir és...
Ara, el tema aquell, sí.
No, ja està, això que el Chelsea sí, que està molt bé, que és un gran equip i que hi ha aquest halo, no?, de grandesa que embolcalla certs equips.
Londres, exacte. Una altra història.
Però estàs jugant al Girona i vas empatat a punts amb el Real Madrid, has fet una primera volta immaculada. Uh-huh. A mi em vindria de gust acabar aquesta temporada aquí.
11 gols.
Si fos el davanter centre del Girona, em vindria de gust acabar aquesta temporada aquí.
Que ve de jugar al Denis,
però... aconsegueixes.
Ve de jugar al Denis, però... Tots els meus respectes.
Sí.
Sí, està molt bé, però ve de jugar al Denis, però...
Jo no sabia que existia.
Té 25 o 26 anys. Si fa 20 gols, i anirà igualment, però no anirà al Chelsea, anirà al Liverpool. O... És que... Sí. Clar, jo crec que val la pena, a vegades com a jugador, sobretot si que estiguin ben aconsellats, perquè això també és una altra història.
Ja sabem que els interessa que el jugador...
Bueno, el moviment, clar.
Mira, passi el que passi, el Girona ja ha fet una temporada històrica, perquè entrarà...
Sí, però a nivell de club, jo penso que penso no, és evident, no?, que si entres a la Champions, tot això que dèiem ara del vendre jugadors, de l'equilibrada... Però clar, després, si entro a la Champions, podré arreglar l'estadi. Podré, a nivell de ciutat...
O sigui, és un boom.
Acollir partits de Champions, més l'any que ve no són 6 partits mínim, ja són 8 mínim. Uh-huh. És un partit més a casa, no? Més gent que ve a la ciutat. Al final, Girona és una ciutat petita. Tot això li interessa que la Costa Brava... Això ho tenen molt clar, no?
La Costa Brava.
Sí, no, ells ho promocionen.
Que vienen les sueques.
Sí, ho promocionen molt, no? I el Bromby. I jo crec que seria maco que per part dels jugadors, ostres, a sortir i dir, mira, jo aquest any l'acabo aquí, no?
És que jo crec que hi ha un compromís per part dels jugadors.
El que sí, està,
veig que el Girona ha aconseguit una cosa que és molt difícil, que és, en un equip de futbol, és importantíssima, que és la cohesió i ser una pinya.
I és un lloc idíl·lic, eh?
Exacte.
És idíl·lic on entrenen,
exacte,
on juguen,
com apartat,
estan envoltats.
Com apartat del soroll, apartat del món... No, i hòstia, jo crec que són sensacions molt bones. Al Girona, cada setmana pregunto el mateix perquè no m'ho sé de memòria, quants punts porta en aquests moments,
45.
Quico? 45 punts. Queden 20 jornades per acabar la Lliga.
La Real Societat va perdre. O sigui, avui pots...
No, va empatar, però bé. Va marcar un gol al minut final.
Però tu avui, si guanyes, li treus 2 punts més.
No, però és que portant 45 punts... i restant 20 jornades per acabar el campionat, un equip de la zona mitja-baixa de la classificació de primera divisió acaba la primera volta fent 18 punts, 19.
I més aquest any està més baix.
Suma-li al Girona 20 punts més i en són 65.
Jo penso que si guanya 10 partits, que serien 30 punts més, 75 punts, jo penso que la plaça Champions no te la treu ningú. Sí, l'any passat s'entra amb 71.
O sigui, crec que ara l'objectiu... Bueno, ho deia Mitchell en roda de premsa prèvia al partit, contra l'Atlético, però ell deia que l'objectiu és Europa. Això ja ho diuen, és a dir...
Home, clar.
És que el canvi de mentalitat per mi és aquest. És agafar i dir, no, escolteu, ara ja anem a per Europa. L'objectiu de la permanència, amb aquests números, no...
Però és que Europa ja la tens. Perquè és que hauries de fer una segona volta d'equip de descens.
És que en el Betis li treus 19 punts.
Ah, és que hauries de fer una segona volta d'equip de descens, però no d'equip de descens d'aquest que fa en una volta 17 punts, sinó d'equip de descens estil Almeria o estil Granada. 8-10 punts, clar.
5. És que Almeria 5 punts.
Aquí el tema que és molt diferent l'Europa League que la Champions.
Sí, a nivell de tot, eh? A nivell econòmic...
Home, clar, però tu al principi de la temporada et diuen que el Girona es classificarà per l'Europa League.
No, i tots contents, però clar, veient com funciona l'equip i...
És que el Girona... És que és fort, això. El Girona no ha jugat mai a Europa i podria estrenar-se a Europa jugant la Champions, tu.
Sí, sí.
Això què és? Això és una bogeria.
Sí, jo hi mirava... Hi ha una aplicació, segons que la deu conèixer, que és el B-Soccer.
Tinder?
Sí, ah, sí, no. Allò de la... Aquesta
no, per favor.
Allò de la predicció.
Aquesta no l'he utilitzat mai.
Allò de la predicció, no?
Per favor.
Sí, ara, i mirava allò de la predicció.
Això ho miro molt jo amb l'espanyol.
Però com funciona? M'interessa molt.
No, és una aplicació, el B-Soccer. Sí, nosaltres l'utilitzem molt per veure resultats de segona de tercera...
Està de conya, eh?
Món, estan tots els...
Només funcionen partits de futbol? No pots demanar-li la quiniela?
Això no. I hi ha una part que és la predicció, no? Que sempre, sí, sí. Això sempre ho mirem nosaltres.
Clar, clar.
I 76% de probabilitats de ficar-se a Champions.
Home.
Per tant, mucho se tiene que torcer la cosa, no?
Sí, no, a veure, no és una aplicació.
A mi m'agrada molt, perdona, parèntesi.
No, però és bastant,
sí,
és bastant fiable,
no,
eh?
M'agrada molt allò que fan ara de quan el davanter encara porteria et posen les probabilitats que tenia de fer gol. Que no sé com collons ho calculen, allò.
Tots els xuts que fa...
Quan remata...
Els xuts que fa i com els gols...
Ui, hi ha una de coses estadístiques...
Les variants,
allò que, la tableta aquella que tenen...
Sí.
A mi m'agradaria molt quan entressin per la porta de l'estudi que ens posés les probabilitats de que el programa sigui bo o dolent.
Bueno, sí. Jo t'anava a dir a Tinder, que les possibilitats que tens de lligar amb una persona o una altra. Jo crec que això ja seria...
És que seria molt interessant.
Aquesta aplicació no
és un Black Mirror, això hauria d'existir.
Seria molt premium.
A mi aquestes coses m'encanten.
Home, i algun amb l'aplicació de Tinder encara li faria cas, eh? Li faria
cas.
Sí,
he fet moltes seccions relacionades amb aquests temes.
El Big Data, eh?
D'imaginar-me coses d'aquest tipus, percentatges, o això. A mi aquestes coses em meravellen. I sí, per això jo també sóc un addicte, mira, això de la predicció, però és que ho miro fins i tot a la primera ref. A veure,
saps,
el Sabadell, tal...
No, igual, eh?
I poses hores, eh?
I és acollonant perquè és que és molt fiable i és això, jo no sé com ho calculen, però és molt fiable.
La IA.
Perquè l'any passat l'Espanyol, la predicció, deia des de feia molt de temps que l'Espanyol se n'anava a segona i tu pensaves, home...
S'equivoca.
Per favor. Tu pensaves com poden ser tan contundents, però si estem... l'Espanyol no estava ni en descens encara. I pensaves, home...
En el Girona, per exemple, li dona un 1% de probabilitats de guanyar la Lliga.
A veure, com es diu l'aplicació?
Un 1 només?
Un 1% de guanyar la Lliga.
Però això és com el Leicester en el seu dia.
Clar, clar. Després d'això, tu, sempre hi ha el cas que trenca aquesta predicció.
Estadística està per trencar-la.
Clar, clar.
Sempre. En tots els casos. Mira, m'agradaria tancar...
Un segon.
Mentre s'està descarregant l'aplicació, Rafa.
Com es diu l'aplicació? Com?
B-Soccer.
Exacte, en anglès, B-Soccer.
Avui, la veritat, que és un partit que et pot marcar, evidentment, a nivell classificatori, no? Perquè no et pot marcar res un partit de la jornada 18.
M'ha sortit Berska no.
Però et pot marcar la sensació de que si es pot anar per la Lliga o no. Penso que avui és un partit que acabes amb una sensació que et pot marcar molt les pròximes setmanes.
Anem a fer un B-Soccer. Abans que sapiguem el resultat real de les prediccions, quin percentatge li doneu a cada equip
de
Girona Atlético de Madrid?
Jo crec que el Girona avui té més d'un 60% d'opcions de guanyar, crec jo. Jo situaria entre el 60-65.
Déu-n'hi-do.
Xolo és el xolo, eh?
63,5?
És que és un friqui de la Big Data, ho ha dit, eh?
Sóc un friqui, però és que...
Jo penso que 50-50 avui.
Només has de mirar la temporada, tu has de mirar les coses com funcionen la temporada del Girona a casa. Mira, ara ho estic mirant.
Una derrota.
Nou partits jugats, 7 victòries. Un empat i una derrota. L'empat no recordo contra qui va ser.
L'empat va ser contra l'Atlètic Club.
Veus? Clar, és que... Llavors, home, 7 victòries de 9 partits jugats, però és que, escolta'm, la dada és 21 gols a favor en aquests 9 partits. Estem parlant de més de 2 gols per partit.
Sí, senyor.
Sí, sí, és una passada.
Home, jo crec que el Girona... No, no, ja ho dic, ho he dit abans i ho torno a repetir. No els jugadors i l'entrenador i el cos tècnic i tots aquests que ja s'ho creuen, sinó l'entorn, els periodistes, la gent de fora, també s'ho ha de començar a creure.
De fora de casa és més bèstia.
I fora de casa és més bèstia.
És un empat. Però...
Sí, sí, no.
Perdona, el camp de la Real la primera jornada i el camp del Betis. 2 empats. I has anat a camps complicats, eh? Però avui jo penso que serà un partit igualat. I més...
Sí, home, sí, clar.
L'Atlético, per mi, és un candidat a guanyar la Lliga 100%. 100%.
Després també hi haurà un altre tema d'aquí en endavant, que sembla una tonteria i no ho és. No, és que no sembla ni una tonteria, és que és una realitat, que és el tema dels arbitratges. Atenció, què passarà amb els arbitratges a partir de la jornada 25.
Mentre no piti el Figueroa Vázquez del d'ahir del Getafe Rayo, mare de Déu.
Desenvolupa la teoria.
Home, que tots sabem, sí, que tots sabem que hi ha uns interessos durant una temporada.
Però vols dir que anava a Lliga...
I els arbitratges, algunes vegades, són molt tendenciosos. I és així, i això ho hem vist tots,
tu creus que a la Lliga, al senyor Tebas, no li interessa vendre un producte que la Lliga l'ha guanyat el Girona?
Però aquí no està la Lliga, aquí està la Real Federació Espanyola de Futbol, que és de qui depèn el CTA, que és el Comitè Tècnic d'Àrbitres. Fins ara han estat en amistats, ara sembla que es porten una mica millor, però recordem que encara no hi ha president a la Real Federació Espanyola de Futbol. S'ha d'acordar, en principi, en el primer trimestre d'aquest 2024. Que jo crec que el relat de uau, mireu el que ha fet el Girona veient el president de Leicester, és preciós, és meravellós, se'n poden fer 3 pel·lícules si voleu, i truquem aquí els millors cineastes de tot el món. Però al final la Lliga també no només depèn de la patronal del futbol de Javier Tebas, també depèn de la Real Federación Española de Futbol, que al final és d'aquí depèn el CTA, que al final és qui adjudica els arbitratges.
No, però jo en aquest sentit, si em permeteu, no crec en conspiracions, sí que crec que, clar, si poses en una balança Girona i Real Madrid o Atlético de Madrid, sobretot Real Madrid, els àrbitres, jo crec que en el seu subconscient, en això sí que crec, jo crec que en el seu subconscient saben que o saben, o els hi surt pitar a favor del
Mira, ahir ja...
Sort que tenim el VAR, eh? Jo crec que el VAR, tot i les seves mancances, David i Quico, bueno, ha vingut una mica a democratitzar, eh? Perquè jo de vegades veig gols anul·lats al Madrid que dic, això abans no passava.
No,
o sigui, abans no...
No, perquè de vegades si hi ha un fora de joc que és claríssim, no, no hi ha més remei.
Com a mínim, el fora de joc, com a mínim, l'hem guanyat.
Sí. No, evita coses que... Bueno, el Barça tindria una lliga més amb VAR.
Sí, exacte.
Amb el gol del
Betis. Sí, el gol del Betis.
Sí, entra del Luis Suárez.
Sí, però mira, ahir, per exemple, hi ha un partit, un València-Vilareal.
Sí.
Bueno, l'Espanyol estaria salvat amb un bon VAR.
És que anava a dir això, anava a parlar un moment de l'Espanyol. Sí, ahir el València guanya el Vilareal.
Sí, senyor.
3-1.
Sobrat. 3-1. Molt bé. En aquest partit assenyalen un penal...
A Ramon Terrats.
Ramon Terrats.
Sí, sí.
L'àrbitre era Gil Manzano. I assenyala un penal que, escolta'm, a la penúltima jornada de l'any passat, en aquell clamorós i esgarrifós València-Espanyol...
Que veurem què passarà.
Amb el famós gol de Montes, ja no parlo d'aquest gol de Montes, sinó parlo d'una jugada molt semblant a la d'ahir del penal de Ramon Terrats a qui li va fer el penal? A Duro?
A Duro.
Una jugada molt semblant sobre Martin Braithwaite, mateix àrbitre, mateixa àrea... I allà no va ser penal. Allà no va ser penal, i ara sí.
Per mi el penal d'ahir és molt clar, que tothom critica molt. Però
tu recordes el penal sobre Brentford?
És pràcticament...
És que la jugada és calcada. La jugada és pràcticament calcada. És el mateix àrbitre.
El Ramon Terrats és últim home, està sol. Vas a una velocitat que, amb qualsevol contacte, és impossible que toqui la pilota. I va amb tot per fer gol. Per mi s'ha fet molt d'això, però per mi és penal, igual que el de l'any passat.
És que és el mateix àrbitre, aquest és el problema. I amb això em referia amb el tema del Girona, que arriba un punt a la temporada, sí, quan les coses s'estan dilucidant, quan tot comença...
Sí, quan va tot molt just.
Quan tot va molt just, que les decisions, de vegades el pes d'una samarreta...
Això, sí, sí.
Pam! Fa decantar la decisió. És així.
De totes maneres,
sense dubte.
Us dic una cosa. Tenim el Girona en plan superstar, i Quico has dit... Ui, ojo amb el mercat d'hivern. I ara estem parlant dels àrbitres, és a dir, jo també vull fer un vot de confiança en què pot ser...
Sí, sempre tendim a ser molt negatius, no? Sempre.
Pot ser que la cosa vagi bé, també.
Sí, no però... Però és veritat no que clar...
No, tu no, David.
En aquest món del futbol... és que s'han vist de tots colors,
David,
ja.
David sospita de tot.
A mi... Bueno, ahir ho va dir el Mitchell. Diu, jo no crec que marxi, i em sabria molt greu que marxés. Diu, no perquè vagi al Barça, sinó perquè ens quedaríem sense l'Aleix. I clar. Jo penso que els jugadors... I els entrenadors també ens passa, eh? Que... Ostres, que et truquen al mercat d'hivern que hi ha moviments, no? Sí. Ostres, ara aquesta oportunitat l'hauria d'agafar. Bueno, pues calma, anem a disfrutar del que estem fent i veurem, no? I això ens passa... Bueno,
és que una de les
coses
no? del
àmbits.
Futbol és la immediatesa, no? És una de les coses meravelloses, que és el moment. El que has fet, bueno, sí, està molt bé, però ja ha passat. El que passarà no se sap mai, perquè el futbol és totalment caòtic. Doncs gaudim el moment o patim el moment, no? Segons s'estigui vivint.
Les dificultats de guanyar una lliga. Home. Es demostren... està fent una lliga al Girona.
És complicat.
Ho hem dit dues o tres vegades, immaculada, perquè és que és la paraula. Mm-hmm. Pràcticament sense errors.
I queda molt.
I està líder al Madrid.
I està líder al Madrid, que et dona la sensació que està fent una lliga...
Amb baixes.
Puxota, tu.
No sé què...
És molt difícil.
Sí, però estan fent un ritme de puntuació dels millors de la història.
Ja ho deia Pep Guardiola, la lliga et dona el to de la capacitat de l'equip o de la temporada de l'equip, més enllà de la Champions, que té el prestigi. Però la lliga no menteix, no? No menteix.
No, la sensació, i això és una opinió personal, que els grans són molt grans, i a primera, i els petits són molt petits.
Sí, home,
s'ha aguditzat la diferència...
Però això fa molt, Pol, és a dir, jo recordo lligues guanyades pel València i la Reial Societat i tal, i ara fa molt
temps. Amb més de 60 punts.
Bueno, jo sempre ho dic, la lliga del Depor, en aquesta tertúlia ho he dit 11 o 12 vegades, la lliga del Depor és una lliga que el Depor guanya amb 69 punts.
Sí, sí.
Ara amb 69 punts no entres ni a la Champions.
No entres a Champions amb 69 punts. No entres a Champions.
I d'aquesta lliga també. Quants anys fa?
I lligues de 58 punts, això és de 59 punts.
I jo recordo, sense anar més lluny, el Barça de Cruyff, que és el Barça amb el qual jo em vaig enganxar al futbol, jo recordo partits patint moltíssim en molts camps. Sí. És a dir, sí que després feien molts partits molt guais i gols xulíssims i jugadors de fantasia. Però era una lliga, entre cometes, molt més democràtica, on els equips estaven més equilibrats.
Home, i tu fixa't que l'Almeria és l'últim amb 5 punts.
És que jo crec que...
Exacte. És que l'Almeria s'ha estat jugant.
Quina misèria és aquesta?
És que per mi s'ha acabat la classe mitja a primera divisió, no? Ha mort la classe mèdia, diuen molt als temes econòmics,
no? Està partit.
Jo crec que ha mort la classe mitja a primera divisió, que és una cosa que segurament estem veient més a la Premier, no? Jo crec que allà sí que hi ha la classe mitja molt, molt, molt forta.
Allà tot és classe mitja, sí. Jo crec, pràcticament.
Bueno,
és que hi ha potser 6 candidats o 7 candidats a guanyar la Lliga. És molt bèstia.
Sí, és així. I guanyen 2 partits i són líders. I perden 2 partits i estan...
Però això era abans.
Exacte, això era abans.
Sí, i no fa tant.
És això, sí.
Parlem de les lligues dels 90, principis dels 2000... No hi havia aquesta hegemonia de o la guanya el Barça o la guanya Madrid.
No,
i ara l'Atlético que s'hi ha ficat una mica.
I per evitar el descens havies de suar de debò.
I perdoneu, però...
Suar de debò, perquè feies 42 punts i potser no et salvaves.
I ara parlant d'un... A mi m'agrada molt el lado friki dels anys 80 i 90. Tenies jugadors carismàtics i meravellosos en tots els equips.
I els presidents.
Quico i jo volem fer un viatge al passat i fer-nos...
És que allò era...
Però qualsevol equip modest... Tenia un parell de jugadors que a tu t'encantaven.
Ja el menys.
Sí. Bueno, de tot. És que veies de tot. Palermo.
I antigament passava allò de... Tu anaves a jugar, un equip gran jugava en camp contrari, i arrencar un punt era...
Complicat.
Era molt complicat. Sí. I era,
a Tocha i tots i aquests camps era... Bo.
Ara, si el Barça o el Madrid empaten fora de casa... Sí. Està considerat que han punxat.
Es diu que
no ha aconseguit treure els 3 punts d'allà, que ha punxat. Es considera que ha fallat.
Sí, sí.
Home, tu, empatar el camp de... En aquella època, el camp del Burgos...
Era un puntàs.
I ara, en canvi, seria un fracàs. Bueno, són els canvis aquests que ha patit la Lliga, sí.
I tant, uns canvis que cada moment ens deixen sense aquesta zona mitja. De seguida parlem del Barça, de seguida parlem de l'Espanyol, de seguida parlem de la renovació de Carleto i de moltes
Carleto.
Coses més.
Carleto.
Fins ara.
Visca en Carleto.
Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
A veure, justament dos quarts que passen de les 10 del matí, és a dir, camí de les 11, estem fent tertúlia esportiva amb Quico Percerisas i David Balaguer. Escolteu una cosa, no sé si us heu adonat, però aquest és l'únic programa de la radiodifusió catalana que té més presentadors que... Sí, o sigui, som...
Ningú vol estar amb nosaltres, David. Es van canviant.
Tenim... Qui presenta la caravana? Bueno, són 15 tios. 15 tios que van rotant, van fent rotació. Ara que estan de moda les rotacions, sí. A la caravana també fan rotació.
Si necessiteu que algun dia presenti jo...
Quico?
Però tant d'hora no, jo començo més tard.
Estem oberts a tot. No et preocupis, aquí no tenim manies. El Pol Corredoira ha marxat per preparar el butlletí de les 11 i informar-vos de les darreres novetats. I nosaltres que seguim comentant una mica tot el que passa a la vessant esportiva. Escolteu una cosa, ja hem repassat molt al Girona, després farem un apunt sobre l'Espanyol, m'has d'explicar, David, les teves sensacions.
Com ha canviat aquesta tertúlia, eh? Mitja hora del Girona.
Mitja hora del Girona. No, i a més, gaudint-la. Sí, i contents. Sí, que és cert que esteu una mica cenizos, eh?
Però això és el que ha aconseguit el Mitchell, eh? És una passada.
Sí. Home, és
en general, a tot arreu, eh? Poses qualsevol ràdio, Girona.
I et dic una cosa, jo crec que és, no sé com dir-t'ho, el gran animador de la Lliga, perquè al final si no seria una Lliga estàndard, i estàs en una Lliga per mi, amb un punt extraordinari gràcies al Girona.
I tant.
Gràcies al Girona. Escolteu, doncs hem parlat molt del Girona, però en què passa aquesta nit en aquest partit entre l'Atlético de Madrid i l'equip de Mitchell? Estarem atents, jo tinc ganes, si puc, si les obligacions familiars m'ho permeten, ho podrem gaudir, segurament que sí, perquè de vegades les obligacions familiars dius fins aquí i ja està.
Sí.
Escolteu una cosa, ahir ho comentàvem, tot venia per les paraules de Pedri amb Ibai Llanos, en què va doncs dir això de l'equip revelació, segons David Balaguer, és més que un equip revelació.
Més que un equip revelació,
perquè un equip revelació és setè i el co-líder. Això és més, haurien d'inventar, no?, un terme super equip.
S'hauria d'inventar un terme, sí, un no sé terme. Quin seria... Ja hi pensarem.
Ja hi pensarem.
Hi pensarem.
Donem-hi una volta per la setmana que ve.
El crearem i ja veureu, l'expandirem. No només això, l'expandirem. Sí,
sí, farem tendència, confio en tu, David. Escolteu, en aquesta entrevista, Pedri fa una cosa que vull jugar una mica amb vosaltres, que és que dona el seu 11 ideal de la història. A mi aquestes...
És molt interessant, aquella entrevista.
Aquestes coses impossibles a mi m'encanten perquè, clar, en un mateix 11 poses a Zidane, sí. Maradona i no sé, i Dinofov, i dius, bueno, això... Aquest equip no s'aguanta. Però... d'alguna manera té un
màgia,
punt, té un punt eròtic, no? Té un punt allò... Té un punt seductor, que és això.
Ostres, jo no sabria qui posar, eh? Hi ha molts dubtes aquí.
Hi ha molts dubtes. Perquè, home, i si me preguntes avui, diré 11 i a lo millor d'aquí dues setmanes et digo 11 diferents.
Exacte.
Per mi sempre estaria Messi. Això és
sí,
segur.
Home.
I per mi sempre estaria Maradona. També t'ho dic. Bueno, us dic l'11 que va triar el bo d'en Pedri. Després també vull demanar-vos com veieu la situació de Pedri, que per mi és... No sé com... Per mi és peça clau en el Barça. I aquesta baixa i aquestes absències... El Barça ho nota molt i, a més, s'està convertint en una cosa crònica. Però, bueno, centrem-nos en aquest petit joc. Diu que l'11 ideal de Pedri és aquest. Ter Stegen a la porteria. Jo els ho dic i després...
Va fer una mica de populisme, no?
Dani Alves a lateral dret, Piqué i Sergio Ramos a l'eix de la defensa i Jordi Alba al lateral esquerre. Tenim un mig del camp, que és l'equip mig del camp per excel·lència del Barça de Guardiola. Busquets, Xavi, Iniesta. I tenim a dalt a Cristiano Ronaldo, Messi i Neymar. Entrenat, atenció, per Luis Enrique, que en aquest sentit estic segur que el Quico, igual, bueno, no sé si compra o no compra, però com a mínim li agradarà. Què? Què, l'11 de Pedri? Jo veig un 11 molt, molt contemporani.
Sí, aquest, aquest molt noi, dels últims 10 anys.
Aquest noi no ha vist, no ha vist futbol. No, no
però
li
clar, és que té 19 anys.
Però també, també valoro una cosa d'aquest 11, que és no inventar-se, no inventar-se el que no has vist, que moltes vegades és el que es fa. Perquè, clar, a mi em fa molta gràcia quan hi ha gent que es posa a parlar de futbolistes que no ha vist.
Ha vist quatre vídeos, veure,
jo, per exemple, el Pelé.
Clar. Jo no l'he vist.
Jo el Pelé no l'he vist. Per tant, no el podria posar en un 11 dels
les imatges aquestes que posen sempre. Ah, els...
vist, sí, clar, qui l'hagi vist, qui l'hagi vist.
El gol impossible que no fa, totes sí, aquestes
la,
coses.
La gent que l'ha vist el col·loca sempre en els 11 i sempre diuen que és el millor jugador que hi ha hagut mai, bla, 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 bla. Però si no l'he vist...
La gent el posa per sobre de Messi i Maradona.
Exacte. Però si no l'he vist, m'ho he d'inventar. Llavors no, valoro, i... valoro molt aquest tipus de sí. coses, perquè, clar, tu t'ho pots inventar...
No, jo crec que t'haurien...
Amb, amb el que tu has escoltat que la gent va dir.
Clar, t'haurien de fer aquests 11, haurien de ser, des de que tens ús de raó, no?
Exacte. Ah. Doncs jo crec que en aquest cas, Pedri, jo crec que
però
ho
clar,
ha fet.
Jo aquí hi ha gent que...
No, no, jo tampoc estic d'acord en gairebé... Bueno, en gairebé res...
A més, només posa jugadors que han jugat a la Lliga. O sigui, sí, no, perquè... no hi ha ni un sol jugador que no hagi jugat a la Lliga.
Sí, sí,
no, és que està bé, és el seu 11 ideal del que ell coneix. Jo crec que en aquest sentit, si li demanes una
bueno,
persona...
i també molt políticament correcte.
Sí.
Exacte.
Sí, sí.
Poses, el perquè... poses el teu capital, el Ter Stegen...
Perquè això és un Barça. És
el
un
teu
Barça.
Entrenador el poses de jugador...
Mireu, jo sé que és molt complicat ara demanar-vos el vostre 11 de la història. No, jo sé que és molt complicat.
No, sí?
No, ja ho sé que no. Però com a mínim sí que us demanaré el millor porter, millor defensa, millor migcampista i millor davanter.
Oliver Kahn, a la porteria.
Oliver
no?
Kahn? Oliver Kahn, un tio molt simpàtic, eh? Oliver Kahn, un tio
molt...
Ja no em queden.
A mi m'agrada molt és Michael. Aquest m'agradava molt a mi.
Michael era espectacular.
Però clar, és això, quants partits he vist des Michael. És que és el tema. Des Michael potser he vist
bueno, però
20 partits.
Eurocopes, Mundials...
Sí, però no has vist un partit de Lliga de la jornada 10? No?
Ah, jo, Iker Casillas. Van haver-hi anys que Iker Casillas per mi ha estat
sí,
molt per sobre
Casillas...
del dom.
A veure, jo sincerament, per... és que jo però, faria un Pedri... que és el que ha fet, que ha col·locat a jugadors dels seus.
A veure, i al cap de 5 minuts diries, bueno, aquest potser no, posaria aquest.
Per mi, és que Tommy Nkono, que és el porter que jo he vist de petit i que era el meu ídol d'infantesa,
sí.
És que potser em sortiria a col·locar-lo, i mira què dic.
Però la gràcia d'aquests 11 personals és que pots triar aquest, Toni.
Exacte.
Després sí, sí. Direm, on vas amb Tony Nkono, saps? Però sí, sí. Tu el pots triar tranquil·líssim.
Tony Nkono li he vist fer unes aturades... Després també, de tant en tant, et fotia una cagada sí. d'aquelles de porter gran.
Kameni era molt de l'estil, eh?
Sí, era molt de l'estil, sí. Però per mi Tommy Nkono, clar, és el porter de la meva infància.
Icònic, era molt icònic.
Perquè porters estarem d'acord que hi ha dues escoles, l'escola Zubizarreta i l'escola Bullo. Hòstia, és a dir, el palomitero i el
sí, sí.
segur.
Sí.
Home, no? Les meves referències com a porters...
Sí, 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 mi, totalment.
Jo sempre he sentit una gran predilecció pels porters africans. Sempre.
Els africans, eh?
M'encanten. I segurament per això, perquè eren com molt felins, no? Feien aquelles estirades, aquelles... les palomites, no?
Era molt exòtic, el seu
sí.
joc.
I m'agradava molt també aquell tio que jugava al Deportivo de la Coruña, que era el Songó.
Ah, Songó, amb bigoti, eh?
Sí, aquest també. I després un altre que, pobre, es va morir fa relativament poc,
sí,
que era el del Rayo, el Wilfred.
Ah, Wilfred.
També. Wilfred també. És que clar, són els porters africans. Són els que
Guita.
Ai, René i Guita, que et dic una
el
cosa...
Documental, el documental de Netflix...
René i Guita, us dic una cosa, a casa he parlat... Jo a casa tinc moltes dèries i vaig transmitir als meus fills i vaig buscar els vídeos de l'Escorpió.
Hòstia, sí.
Perquè vaig dir, no he vist una cosa així en la meva vida. El meu fill Mateo...
I us torna a veure.
El meu fill Mateo diu, però
és
està loco.
És de boig, sí, és de boig.
Doncs bé, tenim... Però si heu de triar, per exemple, porter, palomitero... Tu sí, eh? Tu ja has donat molt perfil.
Africà, palomitero, jo.
Com a espectador, palomitero.
Tu vols palomitero,
sí, espectador,
eh?
Sí, com a, sí, sí. Com a entrenador.
No, vols un tio ben segur. Jo estava pensant, i passem, si voleu, als defenses, que a mi, jo no recordo un tio més regular fent parades impossibles que el porter de l'Atlètic de Madrid.
L'Oblak.
L'Oblak.
Hòstia, aquest és molt
bo. Aquest tio...
No fa soroll, eh?
I és que jo crec que ara ha baixat el nivell. Tinc la sensació...
Bueno, perquè no hi ha tant de soroll, però...
Podria ser. Però jo el tinc en un pedestal perquè jo l'he vist fer aturades.
No, és un portaràs.
espectaculars. Bé,
jo, ja... jo em quedo amb Oliver Kahn.
Oliver Kahn, eh?
Sí, Oliver Kahn.
Oliver Kahn, un clàssic que, sí, que sempre va bé.
És el de la infància.
I de defenses què? Bé, parlem, de, parlem, si voleu, de defenses centrals, més que de lateral.
Ho sento, però...
però...
Maldini.
Maldini? Maldini? Jo també anava a dir el Maldini. Mm.
Perquè a més era guapetón el tio.
També era un guapetón.
Classe.
Il Bello, no? Li deien.
Il Bello.
Il Bello. Sembla que era
un jugador.
Brasaler, la mitjana.
Aquella, aquella, sí, la maleneta aquella, aquells ulls.
L'altre nivell.
Paolo Maldini.
Paolo Maldini.
Il Bello.
Il Bello, fascinant. Però veus, jo també, tirant, escombrant cap a casa, jo posaria Mauricio Pochettino.
És que, no, és que era molt bo, eh?
Que pot
fer-lo. El central titular de la selecció argentina, eh?
Home, hi va anar... Bueno, va jugar el, van anar a jugar al PSG, el PSG no era el que, era, el que és ara, però van allà, també és un central molt bo.
Jo quan penso en defenses centrals no els he vist jugar massa, eh? Però penso en Beckenbauer, no? Que és la gran referència del central.
Clar, és el mateix que en Pelé, és que imatges.
No jo no l'he vist, però sí que vaig veure jugar
una mica. Jo el de la meva infància és Maldini.
I jo tinc, no sé per què tinc molt interessat, a Baresi. Hòstia, a Marco Baresi.
Baresi també era un...
Val? És una d'aquestes coses.
Els italians tenien unes...
I no hem de... No hem d'oblidar aquí els que diu, Ramos, Piqué,
bueno,
Puyol...
No, sí. Puyol especialment.
És que tindria molta feina, eh?
I aquests perquè els hem vist tant,
per
tant,
mi,
tant...
Per mi Piqué és un dels millors centrals en pilota de la història.
En pilota, jo crec que sí.
També és veritat que, clar, anem a lo de sempre, no? Les condicions amb les que ha jugat Piqué no són potser les que jugava... Beckenbauer, i feia el que feia.
Sí, sí. Bueno, és que en aquest sentit tot és injust, perquè el futbol evoluciona, canvia, i no és el mateix Pelé jugant sense pressió que avui en dia el que ha fet Messi en aquest Mundial, que no el deixaven respirar, sí, sí, per exemple, no? Aquestes coses.
Per mi, darrere, jo faria... És que, clar, després tens a Puyol, no? Però jo faria Piqué, Maldini, per mi
Piqué,
seria...
Ara recordava
Piqué, Maldini,
dos
vaya parella de
centrals.
Vaya parella de centrals. De dia i de nit, eh?
Jo recordava aquells dos... Jo recordava aquells dos centrals del Sevilla.
Quin? Ah, quin, sí, Martagón.
Aquells d'estralers, Pablo Alfaro, Javi Navarro.
Alfaro i Javi Navarro.
Sí, sí. És que, perdoneu, us he de passar... Després passaré pel grup que tenim d'aquí, de la tertúlia esportiva, us passaré... Jo no sé si la coneixeu, una cançó que es diu Odio eterno al futbol moderno, que us tornarà bojos. Escolteu-la, sisplau.
Sí, passa-m'ho, passa-m'ho, perquè aquestes coses a mi...
A tu t'encantarà, sí, sí, ja, sí, ja veuràs. Escolteu, mis campistes...
I després també posarem un president i un entrenador, eh, en aquest
ordre. Vale, perfecte. Mis campistes, per on anem?
Per mi... Iniesta, Zidane.
Iniesta, Zidane, eh? Jo, això és màgia
aquests,
pura.
A mi aquests dos m'agraden molt. I aquests sí que els he vist jugar.
Clar. És que n'hi ha tants.
N'hi ha molt, és que n'hi ha...
Pirlo, ens el deixem, Pirlo.
Perquè, clar, perquè a més hi ha molts estils diferents, perquè sí, un migcampista també pot ser de destrucció. També és molt necessari.
Exacte.
Perquè, escolta'm, a mi aquell... L'època... Ara en diré un que... Però aquell que jugava, que va arribar a jugar... Claude Makélélé.
Sí,
aquest tio, per exemple, era boníssim.
És que
i ningú el posaria en un 11 dels millors jugadors
és que,
de la història,
però, és que,
perquè no era un futbolista.
Però aquell Madrid s'aguantava per ell.
Era ell, eh? Va marxar ell i el Madrid es va desfer.
Jo posaria boníssim. Zidane.
Sí, no, Zidane.
Jo també. Jo Zidane sempre.
No s'ha vist, crec... Algo igual.
Perquè a més Zidane era una barreja meravellosa de visió de joc i elegància, efectivitat.
Putia uns controls.
Els controls, sí.
Que semblava que la pilota fos de por expand.
Controls orientats, eh? O sigui, li venia la pilota per aquí i ell amb el mateix control se la posava a l'altre costat.
Sí, sí.
És que era increïble.
Era com un ballarí, era sí, ballet, allò.
Jo no he vist
i només té una pilota d'or, em sembla. Una pilota d'or i un Mundial, no?
El Mundial segur.
Mundial Eurocopa?
Tots ens recordem del seu
Mundial.
Eurocopa
també la deu tenir?
Sí, Eurocopa també.
Seguides, es van fer seguides.
Sí, sí. I amb el Madrid va guanyar la Champions.
Sí.
Ah, sí, va fer
fa el gol ell amb l'esquerra.
El gol aquell meravellós, tipo Van Basten.
Amb el Leverkusen.
Un gol increïble.
Zidane,
jo sí, també. Em quedo... Mira, aquí,
però clar, Iniesta, Xavi, clar, per mi estan allà mateix, eh?
Xavi, per mi, una mica per sota, eh? Jo crec que
sí, Iniesta... L'altre dia vaig veure allò que de vegades vas mirant per internet i t'apareixen vídeos i tal, vaig veure un... Em va aparèixer un vídeo allà de l'Iniesta.
Sí.
Oh, era una passada.
Un concentrat d'accions d'Iniesta...
Increïbles.
De dos minuts, increïbles. O sigui, jo no recordava haver vist això. No.
I quan va...
I mires i dius, hosti, això fotia, això perquè,
fer,
clar...
Va fer el pas endavant que tenia gol... Sí. Era una passada.
Clar, perquè moltes jugades d'aquelles que feia...
Però és que és una vergonya...
Les jugades al mig del camp que no acaben en gol, perquè després...
És una vergonya que no tingui una pilota d'or.
És una vergonya.
O un o l'altre.
Perquè han conviscut en Cristiano Ronaldo i Messi.
És igual, després d'aquell Mundial, un o l'altre ha de tenir la pilota d'or.
És així. Va, i al davant, vinga. Si voleu, ens oblidem de Messi. Perquè,
Batistuta.
Clar... Batistuta.
Batistuta.
Era mític.
Home, Batistuta.
No, és que davant...
Ha d'avançar-vos el Messi, no? no hi ha més història.
Sí, Messi, Ronaldo, però no Cristiano, eh? A mi m'agrada més el
Ronaldo Nazario.
Ronaldo, el fenòmeno.
Sí, home. Jo bueno, crec... i un altre que no hem dit...
Escolta'm una cosa, és que...
Rivaldo era un futbolista excel·lent, també. Sí, sí. Clar, és que...
ho hem comentat aquí, que Rivaldo era un jugador que era increïble i no mai ha estat massa reconegut pel nivell que tenia.
Perquè era un brasileny raro.
Sí, era un brasileny
tenia molt
seriós.
Tenia molt poca... molt poc don de gentes.
Sí. Escolteu, doncs mira, ja hem fet una repassadeta al fil d'aquest 11 que ha triat Pedri, amb Ibai i Llanos, i bueno, un dels noms de la setmana sí que us vull demanar, perquè ara em dir... O sea, ara podria escriure en un paper el que em contestareu, i segurament perquè és que és fàcil. Però ja tenim aquí Vitor Roque. Vitor Roque, la gran esperança del barcelonisme. Un brasiler de 18 anys que entre nosaltres no ha empatat amb ningú, però del que tothom, sí. Tothom, no hi ha excepcions,
s'ha fet una expectativa molt bèstia.
Molt bèstia.
Sí que és cert que el Departament de Comunicació del Barça ho ha jugat molt bé.
Sí.
Tot el que l'envoltori que li ha fet... I... però, ostres, jo és que no sé, no l'he vist.
No.
El tema aquest de l'unanimitat està molt bé, tothom en parla meravelles, però de quants futbolistes a 18 anys se n'han parlat meravelles i després, pobrets meus...
Sí, sí.
També, segurament, per aquesta pròpia pressió que et provoquen les paraules i els elogis, que sí, sí. És que és lògic.
Sí, sí.
Però en recordo molts, de futbolistes...
Mira,
que,
jo el que veig d'aquest nano que he dit, ostres... m'agrada, ve amb família. Però no ve amb els toys.
No té toys.
No ve amb els toys típics, no? Neymar, sí. Que se'n van de crucero, estan lesionats.
I el pare no el coneixem, que això també és important.
El pare no el coneixem. A més, ve amb, sembla ser, amb estabilitat a casa, a nivell sentimental. Ve casat, s'acaba de casar abans de venir...
Està casat amb 18 anys,
no, l'Hendrik es va casar, no? Però bé, no, em sembla que sí que es va casar abans de venir.
Pot ser.
El Vitor Roque, abans, just abans de venir,
bueno,
que va ser.
Que té una família
ve amb una estructura que sembla ser, no? Després ja...
Ja
veurem per on de caza, no? Però sembla que ve amb una... jo sempre li dic el mar en calma, no? Sembla que ve amb el mar en calma, que això vulguis o no, també... Penso que per un esportista o per algú que es dedica a aquest món professional és, bueno, per tot en el món, no? És molt interessant i, a part que el físic em sembla escandalós...
Sí, està fort.
I veurem, perquè al Barça li fa molta falta un nou. Un nou
en aquest sentit,
i encertar-lo.
En aquest sentit, evidentment, només podem que especular... perquè no sabem, no? Vito, que és un meló per obrir...
Ara debutarà avui, fotrà un gol i ja veuràs tu, eh?
Primer, juga demà, i segon, no està clar que pugui debutar...
Pel tema de la sessió.
Pel tema del fair play econòmic i totes aquestes històries que la Lliga... O sigui, el Barça ja ha presentat el pla, però la Lliga l'ha d'acceptar.
Ja activaran la palanca dreta avui.
No sé què activaran, però en principi jo no tinc esperances que debuti contra les Palmes, cosa que em faria gràcia perquè tinc ganes de veure'l. Però bueno, no passa res. En aquest sentit, sí que és cert que més enllà de què passarà, perquè és un meló per obrir, Vitor Roque, sí que és cert que arriba en un moment molt concret del Barça, amb un Lewandowski en hores molt baixes, i evidentment amb un equip que no està funcionant, l'equip de Xavi, ho hem comentat àmpliament, un equip que té una manca de solidaritat, de joc, de creativitat, activitat i de tot, està patint. I clar, aquestes coses... arriba un jugador, no? Un jugador del que tothom parla bé, un jugador que li has vist gols...
Però... No, arriba amb una pressió forta.
Jo crec que hem d'estar molt atents a veure com Vitor Roque encaixa...
Tigriño, no? Li diuen?
Sí, Tigriño. Que, per cert, Lewandowski, no sé si ho vau veure, va posar una història a Instagram en què s'estava entrenant, va tornar una mica abans de les vacances, una mica són 12 hores abans, eh? No va venir.
Va anar a fer un entrenillo.
I va fer un entreno allà, i va posar Eye of Tiger de fons, que és la cançó de Rocky, Balboa.
Ui, ja li fa la psicològica, ja,
Ja, exacte, aquí, jo crec que això estava triat...
no va ser casualitat.
Molt a consciència. Llavors, doncs, estarem ben atents a Vitor Roque. Sí que volia escoltar-te amb el tema de l'Espanyol, David, perquè és un club que està patint molt, que ara ja estem... No sé com veus la possibilitat de que continuï a segona divisió,
que
per mi seria molt dramàtic, perquè un segon any a segona... no sé com dir-t'ho.
Saps què passa?
Et deixa molt enfonsat.
M'està passant una cosa que és molt curiosa, em va passar l'estiu i m'ha passat ara en aquesta aturada nadalenca, que en realitat és breu, però estàs i vius tan tranquil sense futbol? I clar, arribar...
No estic d'acord. Jo vull futbol.
No, però jo parlo de la situació. Jo parlo per mi i
per
l'Espanyol.
Ah, per l'Espanyol. Llavors sí que t'entenc.
Clar, no? Escolta'm, que hi hagi la Premier, la Primera Divisió... Però acabes tan cremat. Vaig acabar tan cremat la temporada passada que l'estiu, sense futbol, molts cops ho pensava i molts dies ho pensava. Hòstia, que bé que es viu sense futbol. Quina necessitat d'asseure't allà al sofà a veure els partits del teu equip. I ara m'ha passat el mateix. Estic tan tranquil sense el futbol que te n'adones. És que dius, és que no et fa bé. Però quan hi hagi el partit contra... El de Copa del Rei, a mi, sincerament...
Getafe, no?
M'importa bastant poc.
Tenim l'Espanyol Getafe, que serà el dia de Reis.
Jo penso que seria una bona notícia per l'Espanyol que l'eliminessin.
No ho sé, tu, però a mi m'interessa la Lliga. Però jo sé que arribarà el dia del partit contra el Racing de Ferrol i jo m'asseuré al sofà a veure aquest partit, clar, tot i el patiment que em proporciona
però, David,
això.
Però, David,
ojo, aquest rival, eh? De calma i de tranquil·litat.
De Ferrol està fent una temporada...
Però, perdona, és que això és inevitable.
És a dir,
la relació interior... Això és de les coses que a casa, la Sara, la meva dona, no li agrada el futbol, res. No,
doncs quina sort.
No li interessa. Per tant, ella equipara... És que és curiós això, deixem-me que ho expliqui, perquè a veure com ho veieu. Equipara el futbol a veure una sèrie o una pel·lícula. I jo no sóc capaç de fer-li entendre que no té res a veure, que el futbol és una experiència en la que tu connectes quan juga el teu equip, evidentment.
Però escolta, també hi ha pel·lícules que de vegades quan les veus et quedes molt obsessionat, eh?
També, però
durant
tu...
dies, eh?
També, efectivament. Però vull dir, el futbol és el directe, és el moment,
sí.
És el que està passant, és la ràdio que te la poses i l'escoltes i no sabem què passarà. És a dir, aquest punt que tu deies, és que em fa mal en aquest moment seguir a l'Espanyol, perquè em fa patir més que gaudir. Mm. Ja, però no el pots deixar de veure. És curiós, no?
Jo ho he explicat moltes vegades aquí i altres llocs. O sigui, jo va arribar a un punt, quan l'Espanyol era un equip mediocre de Primera Divisió que no patia per res i que eren temporades que eren planícia absoluta, jo vaig tenir la sensació...
I com ho valores ara, eh?
És que vaig tenir la sensació... És que això del futbol a mi ja no m'afecta, que bé, estic molt tranquil amb això del futbol, no em provoca res.
I no.
I era mentida, era perquè no hi havia res que et motivés. Ara...
Clar,
molts
però...
dies estic veient el futbol i molts dies m'aixeco del sofà i li cardo una cosa al moble.
I què prefereixes?
Ho faig, això, un altre cop. I penso, encara estem així?
Què prefereixes?
Encara estem així, David? És patètic.
Prefereixes aquella mediocritat que dius?
Sincerament, no sé què prefereixo, però si pogués demanar un desig...
Un equip estabilitzat a primera...
Si jo pogués demanar un desig...
El meu sol...
No seria la pau al món. Seria...
Que l'Espanyol anés bé.
No. Seria que em deixés d'interessar el futbol.
Ah, que et deixés d'interessar.
I llavors no podria venir aquesta tertúlia, però m'és igual.
No, podries venir.
O sigui, el Joan m'hi convidaria igual perquè vingués aquí a dir quatre coses. Però
tu tens aquí plaça vitalícia.
Voldria que el futbol em deixés d'interessar i que em deixés d'importar.
Ostres, i jo què faria?
Estic fart d'aquest.
Si et deixés d'interessar...
Ostres, què faria? Jo estaria fotut.
Estaries molt fotut.
Home, acabaries... És la teva professió.
Acabaries probablement d'oficinista.
Gràcies.
I sobre la pregunta que em feies, que no te l'he respost... Sincerament, penso que l'Espanyol tindrà molts problemes per pujar aquesta temporada.
Ara mateix, recordem,
molts problemes.
Jo penso que l'ascens directe serà molt complicat.
Està fora del play-off.
Tot i que cap equip està regular. Ja bueno, sí, ara la regularitat és empatar. Els de dalt. I ojo les sorpreses aquestes. Sí que és cert que la Lliga de Segona Divisió, el que diem sempre, és llarguíssima, i el Ferrol ja veurem.
Ja veurem.
Perquè el millor jugador, més a més, li ha pres l'Alavés.
Ah, sí?
Sí. L'extrem dret, la fitxa a l'Alavés, 600.000 euros.
Gràcies, a l'Alavés.
Sí.
Perquè la setmana que ve hi ha un Espanyol...
Tens un punyal menys que preocupar-te per
però la banda. És un equip que, a més a més, ha entrenat per un ex-perico.
Sí, Cristóbal
Parralo.
Cristóbal.
Gran lateral.
Sí.
Gran lateral.
No va estar també l'Espanyol, Cristóbal?
Sí, el Barça i l'Espanyol, sí.
Sí.
No, campió de Copa amb l'Espanyol.
I com a tècnic?
No.
Com a tècnic no, eh?
Tècnic sí que va estar al Girona.
És veritat.
Bona divisió. Amb el Toni Jiménez, de segon, que ara està amb el Pochettino. Mm. I també després ha estat a l'Adam, juvenil, al Depor... Ha fet coses.
Escolteu, tenim encara uns 6 minuts abans d'arribar a les 11 en què escoltarem el primer butlletí del matí i tota la informació, però tinc dos temes per rematar aquesta tertúlia. A veure, vull conèixer les vostres opinions i que no vino, perquè Carlo Ancelotti... la sella i els xiclets més famosos del futbol, gran entrenador, que per cert, deixeu-me que ho digui, no m'agrada massa aquest, aquesta armilla que porta sota. No? No penseu que...
Deu ser alguna de superstició.
Està una mica desfasat.
Jo crec que és alguna de superstició.
L'armilla, dic, l'armilla que Carleto...
De boda, és de boda. Boda, bautizos i comuniones.
Jo tinc una aposta, que és que té massa panxa. Llavors, si es posa només la camisa...
Vols dir?
Sí, si es posa només la camisa, se li veria tota la corba aquella, la portera, saps què vull dir?
Sí, sí,
la
portera. Sí, sí, sí.
La portera no de dona que treballa... No, de la
portera. La del Núñez no, eh?
No, Núñez, la del Núñez no. Llavors es posa el xaleco perquè dissimula. Bueno, és la meva opinió. Resulta que, a part de xiclet...
El tio xiclet, té una classe per això, eh?
No, que sí, és italià. Sí, sí. També és il bello.
Il bello.
Doncs resulta que ha jurat amor etern al Real Madrid. Teníem aquests rumors que el situaven com a seleccionador brasiler. Carioca. Uh-huh. Això se n'ha anat a Norris perquè ha renovat fins al 2026. Aquest és Carleto Ancelotti sense xiclet, declarant aquest amor etern a l'equip, a l'equip blanc.
No, no, jo quiero ser entrenador hasta 2026, voy a ser entrenador. Ojalá pueda ser entrenador 2027-2028. Como he dicho, me gusta Madrid y quiero quedarme aquí.
Ejola, volia dir ojalá, evidentment. Ejola, ejola, en què dia el Madrid també el 2027.
Ell té el seu...
Bueno, té, clar, té les seves...
O el Cruyff, que tenia el seu propi...
Cruyff podia fer un diccionari...
40 anys vivint aquí,
El seu propi idioma.
Podria fer un diccionari Johan Cruyff català, català Johan Cruyff.
M'encanta a mi l'Ancelotti. És un entrenador que... Bueno, és que... Ho ha guanyat tot, absolutament.
Sí,
li falta un mundial. Li falta... Jo pensava que faria el pas, d'anar a la selecció brasilenya, perquè entenc que és l'únic que li falta en el seu palmarès, és entrenar una selecció i
la selecció italiana era tocada o no? No ha estat seleccionador italià.
No, l'Ancelotti no, em sembla que ha sigut sempre de club.
Només clubs.
Però penso que li tocaria per edat, per prestigi, per palmarès.
Sí.
És que només li falta...
Però és fantàstic que sigui un entrenador com Ancelotti, que entreni el Real Madrid, que és una banqueta tan complicada, i que passi,
naturalitat.
Que passi totalment desapercebut, en realitat.
Amb una naturalitat,
Aquest tio fa les mateixes rodes de premsa que feia... O sigui, dic en quantitat,
Que feia Mourinho.
Que feia Mourinho, per exemple. I de Mourinho cada setmana se'n parlava, cada setmana et treien 10 talls...
Sí.
Però és que ara perquè el tens a la Roma, però també en fa, eh?
Sí, sí, sí.
No para.
Sí, 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 sí. Però que Carlo Ancelotti entrenant al Real Madrid passa totalment desapercebut. I tinc la percepció que a la gent del Barça no li cau malament, aquest tio.
Impossible.
No, jo sóc més culer que...
Però si per no saber, no sabem ni la marca de xiclets que menja.
Exacte.
Naturalitat que té.
Jo considero que està desaprofitat com a anunciant de xiclets. O sigui,
sí,
no sé per què... No li...
Igual, però tu saps la marca de xiclets que menja?
No ho sé.
Perquè no es veu mai, sempre ho té tapat.
No ho sé.
Deu ser un tio natural, normal.
Que són sense sucre segur, perquè estaria sense dents. Perquè li haurien ja cremat.
O deu anar cada setmana.
Jo crec que Ancelotti és un grandíssim entrenador. A més, crec que us ho deia la darrera vegada que vam xerrar aquí en aquesta tertúlia, que em sorprèn perquè no sol parlar de futbol normalment en les rodes de premsa, només fa sensacions generals i tal, i recordo que fa la millor cosa d'un mes es va posar a analitzar un partit i jo dic, bueno, com si li haguessin escrit prèviament, ho tenia tot al cap, la tàctica d'una manera brutal.
Estem parlant de que ja era un futbolista molt bo, eh?
Sí, un migcampista va jugar al Milan, no? Era del Milan, si no recordo mai, diversos equips.
Era un... Ostres...
Quants anys té en Ancelotti?
64.
64, eh?
Per això jo pensava que faria
gran,
el pas.
És gran,
sí,
no,
sí,
no
sí,
el tenia... Jo pensava que era una mica més jove.
Sí.
No ho sé, jo sincerament et dic una cosa. Si jo fos Ancelotti, tinc el madridisme menjant de la palma de la mà, un vestuari controlat, un sou que probablement serà el top d'Europa. O dels tops d'Europa.
No sé, és el Xolo.
Amb permís de la Champions i d'algun altre. Però, bueno, un sou espectacular. I, sobretot, un consens de la premsa sobre que és un bon entrenador per al Real Madrid, tot i que de vegades li critiquen alguna coseta.
Bueno, clar.
Molt poc, com a tothom. No sé si amb 64 anys jo diria... Bueno, ara me'n vaig a Brasil... No sé.
Copacabana.
Sí, però jo crec que també és un home que necessita molt aquesta adrenalina constant de la banqueta.
Bueno, i té el seu fill,
aquesta sensació.
Té el seu fill de segon...
Sí.
Bueno, jo penso que... Però, jo crec que per palmarès li faltaria això, entrenar una selecció.
Sí, però hi ha gent que si li treus aquesta adrenalina diària, contínua, sí, pateix molt, a la vida. I no saben què fer i es deprimeixen i no...
Home, una persona que porta tantíssims anys entre futbolista i entrenador...
Clar, i a més és un gran gestor de vestidor, perquè...
Totalment. Per mi la màxima virtut.
Exacte, perquè la plantilla del Madrid la té totalment controlada, sedada, en aquest sentit. No se't revoluciona ningú, no. Tothom accepta el seu rol...
Jo crec que els tracta com a fills o nebots, una cosa així.
Sí, no saps com s'ho fa, però ho fa molt bé.
Sí.
Ho fa molt bé.
Escolteu, en un sí o un no, la Superliga la veurem, Quico?
Sí.
Jo crec que sí, però no imminentment. O sigui, crec que per això encara queden potser 10 anys, mira què et dic.
Tindrem temps per analitzar-lo, per debatir-lo aquí en la tertúlia esportiva Els Tribuneros, el pitjor nom de tertúlia deportiva de la història, que continua vigent en la caravana. El tries des de la peixera, em diu, però com ho decido jo, pues te fastidies, molt bé. Doncs així funciona aquesta casa, amb dictadors. Quico, mil gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Mil gràcies per venir, David Balaguer. Ara t'escoltem les coses quotidianes. Gràcies. Ara, quan torni el Trias, ens expliques les teves sensacions. Nosaltres, que fem una pausa per escoltar el butlletí que entra ara, i després continua la caravana. Encara tenim unes horetes per endavant per acompanyar-vos. Fins ara.